és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Quan moltes vegades ens parlen de personatges històrics de fa segles, ens hem d'imaginar quina cara devien fer, perquè aleshores no hi havia pas fotografies. Alguns cops hi ha retrats de bons pintors que ens ajuden a fer-nos en una idea. Altres cops els posem la cara de l'actor que els hagi interpretat en alguna pel·lícula. Però en el cas del nostre protagonista d'avui, que és un rei medieval, va passar una cosa força curiosa. El seu cos va ser embalsamat fa més de 8 segles, però resulta que les seves restes estaven intactes dins la tomba. Per això, l'any 2010 se'n va poder fer un estudi molt complet. Gràcies a les radiografies i als escàners, els experts van poder reconstruir-li la cara amb tot detall. Per tant, si voleu saber quina cara feia el nostre protagonista, podreu trobar-lo fàcilment a internet.
Avui us parlarem d'un dels reis més importants del nostre país. Va ser fill de Jaume I el Conqueridor. Es va convertir en un gran guerrer, com el seu pare, i es va atrevir a desafiar els enemics més poderosos del seu temps. El cronista que va escriure les seves gestes va dir d'ell que era... el millor cavaller del món, el més savi i el més graciós. Un monarca que va aconseguir ampliar els dominis de la corona catalano-aragonesa fins a Sicília i Malta i que va obrir les portes d'Itàlia i de la Mediterrània central i oriental als seus successors. Un home molt alt i fort que no dubtava a lluitar a primera fila cada cop que els seus exèrcits van entrar en batalla. Un sobirà que va fer història. Avui us parlarem... de Pere II de Catalunya, tercer d'Aragó i primer de València, més conegut com a Pere el Gran.
El nostre protagonista d'avui va ser el primer fill mascle del rei Jaume I el Conqueridor amb la seva segona esposa, Violant d'Hongria. Va néixer l'any 1240 a València, la ciutat que el seu pare tot just acabava d'arrabassar als musulmans i li van posar Pere. Però en realitat no era l'hereu principal de la corona, perquè tenia un germanastre. El rei Jaume ja havia estat casat amb Elionor de Castella i havia tingut un fill amb ella, l'infant Alfons.
La mare d'en Pere, Violant d'Hongria, era una dona amb un caràcter fort i tenia un objectiu molt clar: asseure els seus fills, en Pere i en Jaume, al tron. Per aconseguir-ho, havia de fer que les relacions entre el rei Jaume i el seu fill amb la dona anterior, l'Alfons, no fossin gaire bones. Jaume I sempre havia tingut la idea de repartir els seus territoris entre els seus fills perquè a cadascun li toqués una bona herència. L'any 1241, en el primer dels repartiments que va fer, el rei va reservar per en Pere els regnes de València i Mallorca i els senyorius que tenia al nord dels Pirineus.
Sembla que el teu pare et mira amb bons ulls, Pere. Estic convençuda que tu seràs el pròxim rei.
No ho serà l'Alfons, el meu germanastre.
El pare t'estima més a tu, n'estic convençuda. Estudia, prepara't, entrena't fort. Que el dia que hagis de ser rei, puguis demostrar a tothom que ets el digne successor de ton pare.
Quan en Pere tenia 11 anys, la reina Violant va morir. Aleshores, la seva formació va quedar en mans dels nobles... que el van entrenar en el maneig de les armes. Li encantava sortir a caçar a cavall i fer anar l'espasa i la llança, tot i que la seva arma favorita era la maça de guerra. Però també va aprendre lletres com a bon príncep. El seu mestre va ser un dels trobadors més importants de l'època, Guillem de Cervera, i això va permetre al futur rei escriure poemes en llengua occitana i conversar en vers amb altres poetes.
Quan en Pere tenia 17 anys, el seu pare el va nomenar procurador general del Principat de Catalunya. L'infant va adquirir un important pes polític, sobretot davant del seu germanastre Alfons, que era governador d'Aragó. Durant aquells anys, en Pere va anar formant la seva personalitat. Era arrebossat i capaç de prendre decisions ràpidament, per tal de no donar treva a l'adversari. Era valent i agosarat, i no s'arronsava encara que les situacions fossin perilloses. Però també sabia actuar amb seny i era un bon estrateg que planificava els seus moviments amb cura. I aleshores, l'any 1262...
Pere, el teu germanastre Alfons ha mort.
Ho dieu de debò?
Sí. I com que no ha tingut fills, ja saps què vol dir, això.
I que ja sóc l'hereu principal de la corona. La meva mare tenia raó. Seré el futur rei d'Aragó i de València i comte de Barcelona.
El seu germà petit, en Jaume, li tocarien el regne de Mallorca, el Rosselló i la Cerdanya, al nord dels Pirineus, i la senyoria de Montpeller. Però el pare encara era ben viu, així que els tocava esperar el seu torn. En Pere va ajudar el rei Jaume I a sufocar una revolta dels musulmans a Múrcia. En aquelles batalles va demostrar el seu coratge. No es retirava mai de primera línia, ni quan les coses anaven mal dades.
Quan en Pere ja tenia 22 anys, es va casar amb la princesa Constança de Sicília. Era neta de l'emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, un home molt poderós, però que estava en amistat amb el rei de França i amb el papa de Roma, que també tenien uns dominis impressionants. Allò va provocar moltes tensions perquè els seus enemics no volien que l'altre augmentés el seu poder amb aquella aliança. Imagineu-vos si va ser complicat aquell matrimoni, que les negociacions per a l'enllaç van durar 2 anys. Però finalment es van casar i al llarg dels anys la parella va tenir 4 fills i 2 filles.
El poble estimava l'infant Pere, però molts nobles catalans i aragonesos qüestionaven el seu poder. L'any 1275, un germà bastard seu va encapçalar una revolta de nobles que li volien fer la guitza. En Pere els va combatre i quan els va vèncer, no va tenir pietat. Quan van enxampar el seu germà Bord, que intentava fugir disfressat de pastor, en Pere el va ofegar al riu amb les seves pròpies mans.
Finalment, quan en Pere tenia 36 anys, el rei Jaume I va morir. Ara sí que havia arribat el seu moment de manar. Es va coronar a Saragossa i es va convertir en rei d'Aragó i València i en comte de Barcelona. Tenia una àmplia experiència en els camps de la política i de la guerra i tenia una ambició desfermada. Això sí, li feia una mica de ràbia que el seu germà petit, en Jaume, s'hagués quedat una bona part del pastís, perquè allò li restava poder.
Majestat, ara que sou rei, quina serà la vostra primera empresa?
Primer de tot, m'asseguraré que a València ja no hi ha més revoltes de musulmans. Cada 2 per 3 hi hem d'anar a escarmentar-los i és molt pesat.
Oh, prou bé que us en sortiu, senyor.
I tant, però ja va sent hora de fer créixer el meu regne.
Oh, sí. Teniu algun objectiu a la vista?
Oh, i tant! Vull reconquerir Sicília, el regne de la meva esposa. No permetrem que els francesos siguin els amos de la Mediterrània. Sicília serà nostra!
Resulta que els grans enemics del rei Pere, la família francesa dels Anjou, havien envaït l'illa de Sicília amb el permís del papa de Roma. Però en Pere no ho pensava pas deixar estar perquè creia que aquell regne tan ric en blat i tan estratègic per al comerç, li pertocava. Sense fer soroll, va preparar un cop mestre. Era una aventura arriscadíssima, perquè els seus rivals eren molt més forts. Va aplegar un gran exèrcit i va manar a construir una pila de vaixells per transportar-lo. Ho va fer tan en secret com va poder. De fet, deia que estava preparant un atac contra els musulmans del nord d'Àfrica. El 1282, les tropes van salpar cap a Tunísia, dissimulant. Gairebé ningú, ni tan sols molts dels seus homes, sabia que en realitat es dirigien cap a Sicília.
En Pere tenia 800 cavallers i 10.000 peons que lluitaven a peu, repartits en 140 vaixells. El seu rival, Carles d'Anjou, tenia a l'illa un exèrcit entre 3 i 4 vegades més fort que el seu. Però el rei Pere tenia una arma imbatible, la flota catalana i l'efecte sorpresa que els agafaria desprevinguts. A la primera batalla marítima, malgrat que només tenia 16 galeres i l'enemic 45, l'exèrcit naval d'en Pere va guanyar.
Sembla que podrem arribar a terra sense problemes, majestat.
Sí, tenim uns mariners excepcionals.
Ja heu pensat com us ho fareu al camp de batalla?
És clar, ho tinc tot pensat. Tinc els millors guerrers a peu que pot tenir un rei. Duc els vaixells carregats d'almogàvers.
Almogàvers? Almogàvers? Ja us han permès les corts?
Ho he fet tot en secret. Si les corts haguessin conegut el pla, no l'haurien aprovat pas. Prepareu-vos, francesos, que arriba el vostre pitjor malson!
Sabeu qui eren els almogàvers? Eren uns guerrers temibles. El seu nom ve de l'àrab, almogàvir, que significa els que fan incursions per sorpresa. Eren gent de muntanya i de bosc que vivien en terres de frontera amb els musulmans i que estaven acostumats a una vida molt dura. La majoria eren camperols o pastors que, en èpoques de poca feina, es dedicaven al pillatge en terres enemigues o es llogaven per lluitar. Com que lluitaven per aconseguir un bon botí, la seva agressivitat era tremenda. Abans d'entrar en batalla, per atemorir els enemics, cridaven «Desperta, ferro!» a plena veu, mentre picaven els rellons de les seves llances contra les pedres del terra, fent saltar milers d'espurnes. Les seves incursions nocturnes, ràpides i salvatges, terroritzaven l'enemic. No deixaven ningú en vida i ho arrasaven tot.
En poques setmanes, i gràcies també a l'ajut dels nobles sicilians i a les 60.000 monedes d'or que va aportar l'emperador de Bizanci, que també hi va ficar cullerada, les tropes catalanes van foragitar els francesos de l'illa. Ara Sicília era territori del rei Pere. L'enemic es va fer fort al sud d'Itàlia, però els vaixells de guerra d'en Pere van aconseguir el control del mar. Catalunya va ser una gran potència naval durant 60 anys.
A qui no li va fer gens de gràcia la conquesta de Sicília va ser el papa de Roma, gran amic dels francesos. Per mirar d'atemorir el rei Pere, el va excomunicar, o sigui que el va expulsar de l'església. Això, en aquella època, era una cosa molt grossa. Però en Pere va fer com si sentís ploure. Per la seva banda, l'altre enemic del rei Pere, el francès Carles d'Anjou, el va desafiar a un duel.
Venim a parlar amb el rei Pere. Ens envia Carles d'Anjou.
Què vol aquell miserable?
Majestat, el meu senyor us desafia a un duel. Vos i ell cara a cara a la ciutat de Bordeus, amb 100 cavallers cadascun. El rei d'Anglaterra, que és neutral en el vostre conflicte, farà d'àrbitre. I qui guanyi la lluita tindrà dret a quedar-se a Sicília. M'accepteu?
I per què hem de fer el duel en terres envoltades de francesos? Que vingui ell a fer-lo aquí, a casa meva?
Les condicions són aquestes. Accepteu? Oh, és que potser teniu por.
Por, jo? I tant que accepto!
El rei Pere sabia perfectament que allò era un parany. Anar a Bordeus significava travessar territori enemic i corria el risc que l'atrapessin sense ni tan sols haver-se fet cap duel. Així que va tenir una pensada. Es va disfressar i es va fer passar per criat d'un traginer. L'acompanyaven només 3 cavallers de confiança, també disfressats. Van arribar a Bordeus el dia abans de la data assenyalada i, tal com es pensava, en Carles d'Anjou no hi era. L'endemà al matí va demanar al governador de la ciutat que anés al camp de combat on s'havia de celebrar el duel, acompanyat d'un notari. I un cop allà...
Em presento. Sóc el rei Pere. Ja sóc aquí disposat a batre'm en duel amb en Carles. Ah, vaja. Veig que no ha vingut. No m'ho pensava pas, que seria tan covard. Escampeu als quatre vents! Carles d'Anjou no s'ha presentat al duel i m'ha volgut encerronar amb una trampa de pa sucat amb oli. Quina vergonya de cavaller! Quin ridícul, Carles! Covard més que covard!
Tothom va quedar parat del valor del rei Pere, que aleshores va fer via i se'n va tornar rapidet cap a casa. El van intentar atrapar, però ja era lluny. Havia deixat el seu rival com un covard i un trampós, i tota Europa n'anava plena. Humiliats per la jugada d'en Pere, Carles d'Anjou i el papa van convocar una croada en contra seva, i la crida va fer efecte. L'any 1285, milers de soldats es van aplegar al nord dels Pirineus per envair Catalunya.
Els francesos tenien 19.000 homes i 150 vaixells i van entrar en terres catalanes com un cicló. Van ocupar el Rosselló i l'Empordà i van començar el setge de Girona. El rei Pere de seguida va fer tornar la seva flota des de Sicília. La comandava un almirall extraordinari, Roger de Llúria. Ell era el responsable dels grans triomfs que havia aconseguit la corona catalano-aragonesa sobre les ones, perquè era un mariner molt hàbil i un guerrer intel·ligent com pocs. La seva arribada va capgirar els esdeveniments. Al davant de 40 galeres i 40 vaixells petits, va sortir a encalçar l'armada francesa.
La nit del 27 d'agost de 1285 van topar amb 25 vaixells enemics al davant de les Illes Formigues, que són quatre illots de pedra que hi ha entre Palamós i Palafrugell. Ja us hem dit que el Roger era molt llest, oi? Va fer encendre dos fanals a cada galera perquè la seva flota semblés el doble de gran. Aleshores, va envoltar els francesos i els va destrossar amb els projectils dels seus ballesters. La victòria va ser sonada. Els catalans van capturar 13 galeres i les altres van fugir amb la cua entre les cames. Com era habitual a l'època, no van fer presoners. Els 300 ferits enemics els van ofegar al mar.
Majestat, què en fem dels 260 presoners que estan sans?
Aquests ens serviran d'escarment. Traieu-los els dos ulls i envieu-los cap a França a peu. Ah, i com que no s'hi veuran, a un d'ells traieu-li només un ull. Ell serà el guia.
Oh, quina crueltat, senyor.
Això és el que vull que entenguin els francesos, que aquí no hi pinten res. I el pròxim cop, que s'ho pensin dues vegades abans de venir armats a prendre'ns la terra.
Després, l'almirall Roger de Llúria va aprofitar les galeres que havia capturat per acostar-se a la resta de la flota francesa sense aixecar sospites. Així va enfonsar o capturar tots els seus vaixells a la badia de Roses. Ara els soldats francesos que assetjaven Girona no podien rebre menjar ni reforços.
A partir d'ara no hi haurà peix que s'atreveixi a treure la cua si no porta lligada la senyera amb les quatre barres del nostre senyor rei d'Aragó.
Per la seva banda, el rei Pere va aixecar un exèrcit per fer fora els invasors per terra. L'enemic tenia molts més homes i la millor cavalleria de l'època, de manera que va evitar un combat obert. Com que jugava a casa, va tenir paciència. Li va plantar cara a Besalú, on els almogàvers van fer de les seves. El combat va ser tan abrandat que el rei va estar a punt de morir, però l'escaramussa va acabar amb un empat. Mentrestant, els ciutadans assetjats de Girona començaven a notar els efectes de la fam i les malalties.
Girona es va rendir als francesos el 7 de setembre, just una setmana després que Roger de Llúria hagués liquidat la flota francesa. De manera que els 5.000 soldats enemics que guardaven la ciutat conquerida els va passar el mateix que els gironins. Passaven gana i es posaven malalts de la panxa. Van abandonar Girona per refugiar-se enllà dels Pirineus i recuperar les forces. Però no sabien que el rei Pere els esperava al coll de Panissars amb els seus exèrcits i les espases a punt.
Quan en Pere va veure la feblesa de l'enemic, se'n va compadir. Va permetre que el rei Felip de França, el seu fill Carles de Valois i la seva família marxessin sense matar-los. Això sí, els almogàvers van atacar la rereguarda de l'exèrcit amb ferotgia. La matança va ser tremenda i el botí molt gran. La desfeta francesa va ser inapel·lable i la croada va acabar amb un fracàs absolut. Poc després, van alliberar les viles empordaneses que encara estaven ocupades. A Barcelona, els festejos per la victòria van durar 8 dies.
Ja us coneixen com Pere el Gran, majestat.
M'escau aquest sobrenom. Però encara no he acabat. No em pensava pas que el meu germà Jaume faria costat als francesos en contra meva. Se l'ha de castigar.
Però quan es preparava per atacar Mallorca i reintegrar les terres de Jaume als seus dominis, el rei Pere es va posar malalt tot d'una. Va morir de manera sobtada quan tenia 45 anys. Tothom el va plorar i el van enterrar al monestir de Santes Creus, on encara reposa el seu cos. Així s'acabaven les aventures d'un dels sobirans més importants que ha tingut el nostre país. Un rei que es va enfrontar amb alguns dels enemics més poderosos del seu temps i els va vèncer. El conqueridor de Sicília contra tot pronòstic. Un home arrauxat i bel·licós que només va regnar 9 anys, però que, sense cap mena de dubte, va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Pere el Gran, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3CAT.